Ahir divendres, el senador d'Esquerra Republicana, Josep Brufà, va visitar la nostra comarca. Durant el dia va aprofitar per reunir-se amb membres de la DEO Montsant i representants del Consell Comarcal del Priorat. Abans, però, va passar pels estudis de Ràdio Falset per parlar de les diverses qüestions que afecten d'una manera o d'una altra a la nostra comarca i que es tracten a Madrid. Bon dia, senyor Brufà.
Bon dia.
Voldria començar aquesta entrevista preguntant-li quan li ha costat omplir el dipòsit de cotxe del cotxe aquest matí. Recordem que avui és el dia que s'aplica la rebaixa de 20 cèntims als carburants.
Pues mira, encara no l'he omplert, vaig posar 20 euros dimecres i avui posaré gasolina per intentar també fer una mica d'economia de familiar.
Val, el gasoil i la gasolina només són un dels productes que més s'han disparat els últims mesos, però hi podem afegir la llum, el gas, els aliments bàsics com l'oli, els cereals, la llet. Què cal fer per reduir la inflació? Està d'acord amb les mesures que proposa el govern espanyol?
Bé, estem analitzant, com a Esquerra Republicana, estem analitzant aquestes últimes mesures que ha pres el govern espanyol. Nosaltres som bastant reacis a baixar els impostos, perquè els impostos al final reverteixen, doncs en aquest cas, a la reducció de la gasolina, no? El que nosaltres estem dient que és tard, està mal fetes en segons quins casos, i sobretot amb el tema d'energètic, el sistema de càlcul del preu de la llum, doncs és una cosa que no té cap el raonament de ningú, no? Que nosaltres tinguem de pagar la llum al preu de l'empresa més cara que produeix en aquell moment la llum. O sigui, que tenim unes centrals nuclears que produeixen la llum molt bé de preu, tenim unes hidroelèctriques, tenim uns generadors d'eòlics amb uns preus molt, molt competitius, i en el moment que posem en marxa centrals de gas i centrals de carbó, que l'estat espanyol doncs encara està treballant amb dues centrals de carbó, doncs clar, se disparen els preus. I tindre de pagar el preu de l'electre que costa posar la central de carbó en marxa, doncs és il·lògic que tinguem de pagar. Jo crec que és un camí que ha iniciat el govern espanyol d'aquesta illa ibèrica, no? En aquest sentit, perquè nosaltres tampoc no tenim tanta comunicació en xarxa amb el reste d'Europa, pel tema del gas, nosaltres ens ve d'Àfrica, no ens ve de Rússia, però sí que tindrem de treballar molt en aquest sentit de com se calculen els preus. I amb el sector agrícola també estem treballant una mica de la doble tarifa, en el sentit que aquelles persones que tenen sistemes de rec i tenen bombes i tal, que i durant moltes parts de l'any no el fan servir, doncs que puguin canviar la tarifa als mínims, no? Durant els mesos que ells vulguin. Allò s'està treballant, s'ha aprovat, i el que estem fent és un seguiment de que això s'apliqui d'una vegada ja.
I quines mesures plantegen vostès per tal de precisament això, no? De que no repercuteixi aquesta pujada de preus, no repercuteixi tant doncs, en els consumidors?
Clar, això per nosaltres creiem que això és un sistema que s'ha posat darrere que és per aprofitar i pujar de preu dintre la conjuntura de la guerra, no? I estem veient algunes empreses que estan inflant preus que diuen que hi ha mancances de segons quins tipus de material, siguin matèries primes agràries, sigui el cereal, per exemple, o també doncs, el ferro per la construcció o per fer ceràmica. Clar, tot té un cost elevadíssim, perquè per fer ceràmica, per exemple, o per fer rajoles, doncs les empreses necessiten energia. Si el preu de l'energia puja, això s'encareix. Clar, això reverteix aquelles construccions, aquelles obres públiques que han tingut un pressupost, doncs que el pressupost que es va presentar al seu dia, doncs enguany ja no serveix. Llavors és una manera que com s'ha de fer un seguiment i com s'ha de fer és una mica el tema més complicat de fer-ho. Llavors és un dels temes més claus per controlar. Que temporalment se facin rebaixes en preus o posar topalls, com en aquest cas el preu del gas amb el consum energètic, doncs el trobem raonable. L'únic que també s'ha de mirar molt la lleta petita, que no hi hagi algunes ajudes que no tinguem clares directament a les empreses, a les grans empreses que surten les que són beneficiàries.
Parlant d'això i tenint en compte l'important descens del subministrament i l'augment del preu, per exemple, en l'oli de girassol, en part degut a la guerra també, creu que una manera de compensar-ho seria amb el consum d'altres tipus d'oli que són més propers a nosaltres, com per exemple l'oli d'oliva, o que procedeix de fruits secs, com per exemple l'avellana? A Espanya no és legal la producció d'aquest tipus d'oli, però sí que es pot vendre. També és una incoherència, això.
Exacte. És una proposta que vam fer l'altre dia nosaltres a Madrid, ja és la segona que fem, una mica per reivindicant que la producció de l'oli d'avellana, que no seria un gran consum pel tema d'utilitzar a cuina, sinó és un consum que aniria més determinat en temes de pastisseria, gelateria, que és un oli seria un oli més gourmet, o per fer segons quin tipus de marinatge, amb amanides, més que per fregir o per cuinar, però sí, realment nosaltres tenim un producte com l'oli d'oliva, que on hi hagi l'oli d'oliva que ha mantingut els preus, que no s'han aprofitat les empreses de pujar preus, que ho podien haver fet, no? Que ara les podien dir que tampoc no n'hi ha i que es pugés. Jo crec que és un moment de que la gent torni a utilitzar un oli com el que tenim proper, un oli de qualitat i un oli que a vegades pues, són ecològics i que tenim uns preus molt, molt rentables comparats actualment amb l'oli de girassol.
Això, a més, podria ser un revulsiu també pel sector, no? Perquè tots sabem que el sector de la fruita seca des de fa molts anys està patint una crisi tremenda, pues, i que cada vegada hi ha menys productors al nostre país al respecte.
Sí, nosaltres amb la campanya aquesta que hem iniciat de l'oli d'avellana, no és només l'oli d'avellana, sinó també l'oli d'ametlla, que també està en la mateixa situació, o mateix, per exemple, l'oli dels pinyols d'advocats. Tenim algunes empreses aquí a Tarragona doncs, que processen advocats i amb el pinyol no poden utilitzar l'oli quan és un oli que en altres països que també es fa s'utilitza per fer altres subproductes. Que el sentit de l'aprofitament d'aquest oli és per aquella tipus d'avellana que no es pot comercialitzar perquè o està trencada o té unes carències de mides diferents a les estàndards d'una DO que es puguin utilitzar per vendre amb torrat o vendre amb un altre sistema. Per tant, estem sortint una sortida molt digna amb aquesta avellana a un preu molt bo perquè realment estem processant a un producte d'alta qualitat com és l'oli d'avellana que actualment l'estem comprant a França o Itàlia, i el que es fa aquí, el poc que es fa, pues, s'ha de vendre fora perquè aquí no es pot consumir.
Una de les parades que farà avui a Falset és justament aquí al costat, a la DO Montsant. Com bé sap, fa unes setmanes la Unió Europea tenia previst votar la possibilitat que les ampolles de vi portessin una etiqueta que les consideri com un producte cancerigen. Què en pensa d'això?
Pues nosaltres a nivell d'Esquerra ho vam discutir molt perquè veien que era una aberració. Una aberració quan hi ha moltes estudis, no, que s'està dient que el consum controlat del vi, pues és favorable, és el del vi negre que li dic jo, no, del pues que el que s'ha de fer és la moderació, és com tot, no? Doncs al final tot pot ser cancerigen, potser si et menges només un tipus de producte, només menges car, pues al final també pots tindre problemes de colon, però és tot una mica equilibrat. Nosaltres vam veure que això era una proposta que podia ensorrar ja un sector que ha estat prou tocat pel Covid. Nosaltres vam votar en contra juntament altres partits de l'Estat al Parlament Europeu i els nostres dos eurodiputats van lluitar molt per que no es posés aquest tipus d'identificació perquè no hi havia prous indicis de que realment fos cancerigen i en quines quantitats i quins tipus de vins són cancerígens. Estem parlant de que hi ha països que el vi es tracta diferent, nosaltres aquí estem treballant amb uns vins d'alta qualitat, estan molt controlats i el que és important és tindre molt controlat els vins i per això estan les DOs, no? Perquè garanteixin la qualitat del que estem posant, dels productes que s'estan utilitzant, dels fitosanitaris que s'estan utilitzant a les vinyes i durant tot el procés. Per tant, nosaltres veiem que no era necessari eticar una cosa per espantar més a la producció i per afavorir altres tipus de licors o altres tipus de begudes.
Sempre que ve, li pregunto per la qüestió del riu Siurana. Com sap, la darrera sessió de la taula de negociació no va acabar gaire bé, va acabar sense acord, i des de llavors, ja fa mesos, no en sabem gran cosa més. Què ens en pot dir vostè?
Bueno, nosaltres estem, avui també tenim una reunió amb el delegat de presidència, d'aquí a l'Àngel Cortadelles de Tarragona, una mica per seguir el tema i com se segueix entomant, perquè nosaltres creiem que encara que no hi hagi acord s'ha de seguir parlant, que és lo bàsic, i llavors també és un dels grans temes que han portat aquesta setmana passada al Senat, que és els projectes de restitució d'aigües de l'Ebre aquí a la comarca. Nosaltres veiem que uns projectes que s'havien presentat amb el govern del PP, el govern socialista, encara no les ha executat, i per nosaltres són prioritàries per tindre aigua de subministrament pròpia de la mateixa comarca, i llavors el que milloraria, doncs, és també el menys consum d'aigua del Siurana. Per tant, podíem millorar també els cabdals del Siurana perquè continués com un riu, no?, que és el que volem. Les negociacions han de continuar perquè no es pot arribar de moment a un consens per diferents temes, i crec que és el treball que s'ha de fer, i ningú s'ha d'aixecar la taula sense tindre una data per tornar-hi, i és el que falta. Ara és posar una data i realment arribar a uns acords que serien bons per la comarca.
Uh-huh. Ara ho deies, estàvem parlant del pla de restitució aquest de l'Ebre, estem parlant de portar aigua per abastir municipis com Bellmunt, Falset, Marçà, que és un projecte que ja fa uns quants anys que estava sobre la taula, que era pujar aigua des de l'Ebre fins aquí dalt. Però no seria més lògic que l'aigua baixés pel Siurana i que aquests municipis se poguessin abastir i després l'aigua que sobrés arribés a l'Ebre?
Bueno, és que l'aigua no puja de l'Ebre amb el projecte de restitució, sinó és una captació pròpia dels municipis d'aquí del Baix Priorat. Per tant, era una idea que poguéssim autobastir-nos d'aigua a part de la que tinguéssim del CAT, no? del que seria de l'Ebre. Per què? Perquè nosaltres creiem que la gestió de l'aigua ha de ser el més propera que puguem. No hem de parlar sempre d'unes emissions que podien ser també problemàtiques a l'Ebre pel tema de Flix. Vam veure que estava l'aigua contaminada i es va tindre de fer una gran obra per purificar i netejar tots aquells fangs que hi havia dintre el riu, i això al final també podia contaminar tota la xarxa de distribució. Per tant, amb aquest projecte de restitució el que estàvem fent és buscant aqüífers propis a la comarca, que n'hi ha. L'únic que això té un preu molt elevat, estem parlant més de quasi 4 milions amb un projecte, i sobre els altres dos estem parlant d'uns 200-300 mil euros. Hi haurà un dipòsit aquí a Falset important, hi ha una canonada fins aquí a Falset, però si realment és per donar aigua, doncs amb els Roig, els Guiamets, Marçà, Falset i Bellmunt del Priorat. Creiem que això és important perquè hi ha una zona al Baix Priorat, no?, doncs que sortirà molt beneficiat amb aquest projecte, i per tant seguirem lluitant. És un projecte que el meu company, en Miquel Aubà, doncs que es va portar darrerament, doncs ara doncs, que ha canviat la situació, doncs el Senat ho he agafat jo, i una mica doncs ho estem lluitant molt amb l'alcalde, i avui també ens posarem en marxa doncs amb el Consell Comarcal perquè hem de treballar doncs de costat.
Un altre tema del que hem parlat els darrers mesos ha estat el desdoblament de la Nacional 420 entre Alcanyís i Reus. De fet, els pressupostos generals de l'Estat inclouen una partida per fer-ne l'estudi informatiu. Com està això?
Doncs mira, nosaltres avui ens trobarem amb el president del Consell Comarcal, i és un dels temes que tenim. Nosaltres tenim tres temes que creiem que són projectes de comarca, a part d'aquests que hem parlat abans, com seria la situació de la MAT. Hem presentat ara una bateria de preguntes per saber la situació de les al·legacions que va presentar en aquest cas el Consell Comarcal i ajuntaments que estiguessin afectats d'aquí del Priorat. Esperem que ens expliqui el govern en quina situació està, perquè sí que sabem que s'ha començat a respondre amb algun Consell Comarcal i amb algun Ajuntament. L'únic que no s'han respost a tots i no coneixem exactament les respostes. Això és un dels projectes que volem treballar a nivell comarcal amb el president i amb el seu equip. Un altre projecte és el de la Nacional, el que volem saber quina és la visió que té la comarca amb aquesta possible obra de desdoblament, on se pot començar, quines són les necessitats. Per tant, necessitem un consens de comarca, necessitem treballar conjuntament, que no vagin d'esquenes uns ajuntaments amb els altres, sinó que ho tinguem clar, perquè arribarà un moment que durant enguany que s'envien i ja començar a enviar als ajuntaments informació, i això ha d'estar coordinat d'alguna manera. Nosaltres creiem que la millor via és a través del Consell d'Alcaldes i a través del Consell Comarcal. I l'altra via és una que volem començar, doncs, parlant de la via, és de la via del tren, no?, que creiem que és un projecte molt bo que teníem de llançar amb les comarques veïnes, sobretot amb el Baix Camp, perquè nosaltres sempre hem dit que Marçà-Falset és la porta del Camp de Tarragona amb sistema de xarxa ferroviària. Nosaltres creiem que hi ha d'haver una bona estació aquí a Falset, un bon lloc d'aparcament, una bona comunicació. Per què? Perquè la gent del Priorat, pogués accedir al Camp de Tarragona amb trenc dignes fins a Reus, com a mínim, i des de Reus distribuir-se pel resta del Camp de Tarragona, ja sigui per anar a estudiar a la universitat, per anar a treballar o per anar a fer compres o anar al metge. Llavors són tres grans projectes que amb el Baix Camp ja fa uns 2-3 mesos que estem treballant i el que falta és incorporar el Priorat.
Mm-hmm. Bueno, suposo que la clau bàsica de que hi hagi uns trens, de que la circulació ferroviària millori, és que hi hagi més trens.
Exacte, llavors, bàsicament. Aquesta és la necessitat que necessitem nosaltres, no? Que realment el Consell Comarcal i tot el que sigui els alcaldes demanin al territori, com a mínim, que és de la Generalitat, li demanin al territori més trens, perquè és una facultat que té territori de posar més trens d'acord amb les necessitats reals. Per tant, perquè hi hagi més necessitats, hem de saber realment les necessitats que hi ha, i això és un treball que tindrà de fer el Consell Comarcal col·laborant amb territori. I una vegada territori designi els trens que es necessiten és quan entra el govern a posar, de l'Estat en aquest cas, o Renfe, o a posar més unitats en servei. Però si des de territori, dic del Departament de Territori, i des del territori, o sigui la comarca, no es demana aquesta prioritat conjuntament amb el Baix Camp, perquè afecta altres pobles del Baix Camp fins a arribar a Reus, doncs no tindrem mai una millora amb trens, amb millora amb unitats i amb millora amb servei. Per tant, jo crec que s'ha de treballar conjuntament, i això és el poder, no? Han de treballar tots els ajuntaments de tots els colors, que sí que possibles el que estan representats actualment, per tal de demanar això primer de tot al Departament de Territori, per demanar la situació que coneixem tots, que és com la línia que ve de Lleida, Montblanc, Reus, que tenim tres trens, o la línia de Lleida, Montblanc, Plana, Picamoixons, Valls, que també tenen tres trens al dia, que això no serveix. No serveixen aquests trens perquè tenen també uns horaris que són incorrectes, doncs a vegades també posant un o dos trens amb uns horaris més correctes la gent ho aprofitaria més, perquè, i tenint en compte els preus de les gasolines, no? Si volem anar cap a un país realment que sigui ecològic amb transició, doncs han de posar uns mitjans de comunicació més dignes a el que sigui la comarca.
Bé, doncs, senyor Rufàs, ens acaba el temps. Moltes gràcies, com sempre, que ve de visita al Priorat, per passar pels estudis de Ràdio Falset a explicar-nos el que passa al Senat, sovint que és una institució que queda una mica allunyada de la ciutadania. Gràcies i que vagi molt bé.
A vosaltres.